La caravana, amb Joan Trias.
Molt bona tarda, és dijous 22 de setembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana. Ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte perquè arrenqui tot plegat, José Matosas, tot preparat? Doncs sembla, sí, sembla que tot preparat. Vámonos, José. I ara sí, va, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs heu pensat mai que la música protesta no va deixar d'existir als anys 80? Doncs avui a la caravana us parlaré d'un autèntic himne dedicat a un dels temes socials més destacats dels últims anys, els desnonaments.
I quina serà avui la pregunta del dia, Nina Agustí? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui hem sortit al carrer i ens hem atrevit a preguntar a la gent si plora o no plora amb certs tipus de pel·lícules. Per què ho fem? És una pregunta que ens respondrà Carolina Pastor, coordinadora del grup de treball Intervenció Psicològica en l'àmbit social i comunitari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Cortet, el càrrec?
És dijous i, per tant, a part de paella, toca debat cara a cara en aquest programa. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, avui al nostre Maro Muntanyó, un tema que aixeca autèntiques polsegueres, festes amb braus o sense braus. Per defensar cadascuna de les postures, tindrem amb nosaltres a una cantonada del caravano Javier Tarín, president de la Plataforma per la Defensa de la Tauromàquia Tradicional, mentrestant, just a la cantonada oposada de la caravana, Beatriz Arévalo, delegada territorial del Partit Animalista contra el Maltractament Animal, el PACMA, a Catalunya.
I hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà al nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Directament des de Manlleu, debut a l'any 2007, quan es va fer llançament de Secret Place, el seu primer disc. Ha tocat arreu de Catalunya, Mèxic, els Estats Units i ha viatjat per més de mig món. Avui ens presenta el seu quart treball discogràfic i puja a la caravana Guillem Roma.
I de tant en tant, els caravaneros aquí presents volem ser educats en aquesta secció sobre tot el món educatiu, on avui, Nina, parlarem de...
una de les etapes més difícils de viure, però també d'entendre, l'adolescència. Ho farem amb una de les persones més expertes en la qüestió, Alba Castellví, educadora, sociòloga, mediadora i autora de llibres com Adolescents, una guia per viure sense tensions, l'etapa més completa del creixement.
I a partir de les 5 de la tarda, no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest dijous, perquè ve carregadeta de temes diversos, Andreu.
I no és per menys, perquè ens acompanyarà Aixa Miró per parlar-nos de sostenibilitat. Pere Juventí Balcells ens portarà les curiositats de les festes majors i escoltarem el reportatge social de Rut Caral.
Doncs tot això i encara més a la caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, volem conèixer, com sempre, les teves cosetes, però abans de conèixer-les hem de saber a qui has estalquejat avui.
Exactament. Avui ja us dic que començaré creant polèmica entre nosaltres.
Ai.
Perquè per gustos, colors. Però, en fi, he decidit estalquejar el tercer pivot, per mi, de la temporada, que és en Guillem Roma.
Ens importaves 4, Andreu.
En portava 4,
sí.
Eh?
Imagina't.
Ostres, imagina't. Em pensava que era el tercer. Bé, el poso en tercera posició del rànquing.
Del rànquing.
Exactament. Doncs això que deia, he de dir, primer de tot, que el nostre convidat d'avui és una mica posturetis, és a dir, que li agrada el postureig.
Val.
I és que només cal mirar les fotos que penja al seu Instagram, tot és en posicions que de normal no crec que jo m'hi posés mentre, per exemple, estàs bevent una copa. I a més, que es nota que estan fetes per algú que en sap de fotografia, vaja. Però això no significa que no surti guapo, així que mig puntet positiu, va. Llavors, una altra cosa. Últimament està abusant bastant i massa dels filtres. No hi ha cap vídeo o foto que no estigui amb el filtre aquest que pots posar de fotografia o vídeo.
No t'agrada?
Analògic vell. Bé, m'agrada, però sense abusar-ne. Sempre les coses que no s'abusen són millors. Però així, a grosso modo, he de dir que en Guillem Roma ha tingut 3 etapes d'Instagramer. La primera, l'època de penjar paisatges, cafès, ja ho coneixem, això. La segona, penjar fotos amb els amics. Una etapa molt bonica, de dir. I la tercera, penjar fotos d'ell. I aquí vinc a parar perquè va ser l'etapa que ja no portava ulleres aplatanades. Vosaltres pensareu, quines eren les ulleres aplatanades?
Què són les ulleres aplatanades?
Són aquelles que durant una època només medien els vidres dos dits. Tu, Joan, segurament les vas portar també igual que jo.
Doncs
quina sort vas tenir, perquè jo ho vaig patir i... Efectivament, amb aquelles ulleres, doncs, no quedava bé ningú. No sortia guapo ningú. És per això que jo vaig decidir eliminar les meves fotos d'Instagram d'aquella època. Jo li faig una recomanació que també ho podria fer. Però va, ara ve la part molt lletja de l'Instagram d'en Guillem. Per què? Doncs perquè en una foto davant del Big Ben l'any 2015 elimini la persona que té al costat.
Ai, pobre.
Punt negatiu. Negatiu.
Tenim veredicte, però?
Exacte. Ha passat el filtre d'Instagram de la meva consulta. I no preguntareu perquè ja sabeu què és, però, atenció, que hi afegeixo un plus. Vesteix amb camises hawaianes i a mi el que m'agraden aquest tipus, doncs ho acceptem tot.
I ara sí, anem directament a la teva consulta. Parlem del teu toc d'avui.
Exacte. Últimament he de dir que ho faig bastant menys. Però moltes vegades, també depèn molt de l'altura de l'altra persona amb la que estàs parlant, quan parlen, miro a la boca en comptes dels ulls. No sé si us ha passat mai.
No.
Ostres.
No, i a més...
M'ha encantat.
Doncs sí que sóc raro.
Sempre em pregunto on he de mirar, perquè hi ha molta gent que diu que has de mirar una mica com a l'altura de mig nas.
També em passa això, que no sé quin ull mirar de vegades.
Un, has de tirar un. Els dos. Tria un.
Però és que de vegades em quede cara d'empanat i em penso que tinc la vista perifèrica.
Et queda, ho entens, Andreu, et queda, ho entens. Ho dies a la gent que...
A veure, sobretot amics. Que, per exemple, tu els expliques una intimitat i ells, en canvi, no t'expliquen res i no saps res de la seva vida. És a dir, la gent que tenen un candau posat i mai saps quina és la clau per obrir-lo, bàsicament. Això em passa bastant perquè sóc capricorn, que necessito saber-ho tot.
Va, què et fa feliç?
A veure, quan vaig en metro... Em fa molt feliç quan la temperatura és la que hauria de ser. És a dir, que no és un forn ni tampoc un congelador. És a dir, temperatura ambient.
Això costa, trobar-ho?
Molt, costa molt, perquè després arriben els constipats.
I ahir et feies un propòsit, que era?
No mossegar-me les ungles.
Aconseguit o no?
No, Joan. Jo ja t'ho vaig dir.
Vaja.
Però el propòsit d'avui crec que sí que el podré aconseguir... Perquè ara mateix...
Perdoneu, és que acabo de llegir el guió i he posat cara de... Tenim...
De circumstància.
Tenim torrente a l'estudi avui, eh?
No.
Ja us aviso.
El propòsit del dia és no petar-me grans.
Perfecte.
Tinc un vici bastant gran en petar-me grans.
Doncs compta amb la cara.
I petar-los a l'altra gent, també.
Això, sigues explícit, també.
La textura dels
grans. Em sap greu.
Demà no et preguntaré si has aconseguit el propòsit del dia, ja t'ho dic.
D'acord.
S'ha de dir que el de tirar els papers a la paperera...
Sí?
Ho ha aconseguit.
Molt
bona.
Sí,
ho ha
aconseguit? Sí.
Val.
Però un dia, vull dir...
Avui també, ja veuràs.
Gràcies, Andreu, fins ara.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Gairebé són 9 els minuts que passen de les 3 de la tarda i hem de conèixer aquesta actualitat amb cara B. L'hem de conèixer, totes aquelles notícies que no entren en un informatiu normal. Que ens portes avui, Núria?
A veure, doncs avui en aquesta cara B de l'actualitat us començo parlant del grup de música Xiula. No sé si el coneixeu.
No, Xiula,
Xiula.
Sí, una miqueta.
Està bé.
Per qui no el conegui encara, val? És un grup d'animació musical d'aquí, de la ciutat de Barcelona, sí. Format per dos músics i dos educadors socials, i el que pretén és unir la música i l'educació.
Està bé, això.
Molt bé. I avui són la gran notícia de les portades digitals, perquè s'han sumat a la campanya contra els desnonaments de Barcelona.
Ep.
I han llançat una cançó i un videoclip per sensibilitzar sobre la realitat que pateixen els infants, però també adolescents de Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona i el Raval, vale? El resultat de tot això és un himne que relata el dia a dia dels més menuts que han perdut la llar o que també ho han viscut des de prop. Si voleu, escoltem-ne un trosset. Us agrada?
Molt, sí.
molt.
Doncs cal dir, us explico, que el tema rep el nom Stop Desnonaments, com acabem d'escoltar, i l'han gravat durant 4 mesos amb els alumnes de 6 escoles d'aquests barris de la ciutat.
D'aquesta manera, a través de diferents tallers, criatures i músics, s'ha escrit la lletra que parteix d'històries, com us deia, d'infants i adolescents que, que ho han pogut viure en primera persona. I a tot això també cal dir que la iniciativa s'emmarca en un nou protocol que Barcelona ha desplegat a Nou Barris i al Raval, per protegir, doncs, com és evident, la salut emocional i psicològica de petits i joves que ho viuen, i també pretén ser, doncs, una guia perquè professionals, veïns i famílies els acompanyin de la millor manera possible.
Doncs bona notícia en aquesta caravella, ja calien grups socials que es dediquessin també a criminalitzar d'alguna manera el que són els desnonaments que deixen fora a la gent de les seves cases i la deixen sense res al carrer. Tot desnonaments. Més cosetes que ens portes un dia com avui, Núria.
Va, ara anem cap a les xarxes socials per parlar de Luciel. Vale? Ella és un tiktoker mexicà que a les últimes hores s'ha convertit en la gran tendència d'aquesta plataforma pel contingut del seu últim vídeo. I direu, quin vídeo ha publicat?
Quin vídeo ha publicat?
Quin és el seu contingut?
Ai, mare meva, no ho sé.
Doncs us explico. En el vídeo hi veiem a Luciel, el protagonista d'aquesta història, estirat al llit, amb una cançó bastant melancònica de fons, tot dient, atenció, escolteu bé, li vaig donar un ronyó a la seva mare...
Ui.
Em va deixar i ara s'ha casat un mes després.
Ai, no et crec. Ai, que dur.
Vale?
Quin drama.
En el vídeo,
drama,
òbviament, drama. Es refereix a la seva exnòvia, que sembla ser que molt bé no s'ha portat amb el pobre Uciel, perquè després de que aquest li donés un ronyó a la seva mare, és a dir, a la seva exsogra,
sí,
doncs aquesta el va deixar i s'ha casat amb un altre home.
Ai, per favor.
Realitat o ficció, aquesta petita història sí que li ha servit a Luciel per fer-se viral, eh? I atenció, perquè ha arribat als 2,5 milions de m'agrades, de me gustes, al TikTok, sobre un total de 17,3 milions de visualitzacions.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. D'aquesta manera, l'èxit viral de la publicació ha estat tan gran que ha arribat fins i tot als mitjans de comunicació d'arreu del món i ha aconseguit que aquesta història... trista, realment, doncs, doni la volta al món. I a tot això també us he de dir que després de publicar aquest vídeo, Luciel n'ha penjat més, però que no aconsegueixen tantes visualitzacions. I on mostra imatges quotidianes de la seva vida, com per exemple fent de professor, que és la seva professió, per tant, sembla ser que les desgràcies, com a conclusió, malauradament, és el que més ven a les xarxes socials.
I acabem, com sempre, amb notícia musical.
Sí, i avui és el torn d'aquí, de l'Oreja de Van Gogh. Y entonces, de repente, te veo entre la...
Tots cantant aquí a l'estudi, eh?
És que són brutals. I és que el grup de rock espanyol està d'enhorabona, perquè en dues setmanes i després de 5 anys tornarà a actuar a Puerto Rico. Un concert que tindrà lloc concretament el 8 d'octubre, que formarà part de la segona part de la gira Un susurro en la tormenta, i que inclourà grans himnes del grup com aquest que estem escoltant, Durante una mirada. A tot això cal recordar que la primera part de la seva gira per Espanya va ser l'any passat, el 2021, on la banda va actuar per ciutats com Madrid, Barcelona i València, i que seguirà ara, doncs, per Puerto Rico, Estats Units, però també Mèxic, Xile i Argentina. Així doncs, avui és un bon dia per parlar d'aquest mític grup de música que, recordem, ha aconseguit vendre més de 8 milions de discs a nivell internacional des dels seus inicis, a més, doncs, de guardons com 50 discs de platí i or, i ha aconseguit situar l'Oreja de Van Gogh com un dels grups més influents del panorama espanyol.
Per cert, l'Oreja de Van Gogh, que els tindrem justament demà a Barcelona, a les festes de la...
Pensava que deies a la caravana.
No, home, no.
Bueno,
no,
home, no.
Espera't, espera't. Nunca digues nunca, que va dir aquella. De moment, però, els tindrem tocant.
Exacte.
Tocant a Barcelona, sí, durant les festes de la Mercè. Això serà demà a la nit al Passeig Maria Cristina de Barcelona. Per qui em vulgui fer un tastet, a la caravana us deixem amb l'Oreja de Van Gogh.
Despeine el alma y no revuelva los papeles. Y aunque mi corazón ya tenga su camino, no sé cómo impedir que sea tuyo este latido. Pero no, no haremos nada, seguiremos caminando, seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular.
Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa d'un quart de quatre de la tarda, hora de posar els warnings a la caravana i a baixar un moment amb la nostra reportera intrèpida, Nina Agustí. T'ha agradat això, eh?
M'ha agradat molt.
Reportera intrèpida que, com sempre, pels carrers del barri de Sants, va preguntant cosetes a la gent que els habita o que hi passeja.
Totalment.
Preguntant avui què, Nina?
Avui he preguntat a la gent, quan mires una sèrie o una pel·lícula, trista en aquest cas,
sí,
plores? Això és el que he preguntat, val? Tu plores quan mires alguna pel·lícula o sèrie?
Sí.
Ai, quina respiració.
No, sí, sí, sí.
Ens hem posat tendres,
sí,
faig, i seriosos, ara.
Ho dic obertament, sí, sóc ploraner de cinema.
Però no passa res, eh?
No passa res.
Doncs mira, a mi em sembla molt curiós perquè hi ha persones que no s'emocionen. O sigui, a veure...
De debò.
Jo us haig de ser sincera.
Amb el satèrt.
Clar, sí, tela, eh? Jo us haig de ser sincera perquè vaig estudiar mitjans audiovisuals i això és un problema.
Sí.
Perquè ara quan miro una pel·li o una sèrie... Ja sé com acabarà, entens?
Ai.
I per què? No és per presumir ni res, val? Ho dic sincerament. És perquè he estudiat les estructures dels guions,
sí,
i el llibre, un llibre en concret, La semilla immortal, de Jordi Balló i Xavier Pérez, per qui vulgui saber, que tracta sobre els arguments universals.
Arguments universals, Nina?
Sí.
Per exemple, un...
L'ascensió per l'amor. Per exemple, La vella i la bèstia. Una dona s'enamora d'un home,
val,
i...
Es podríem definir,
ai,
com a
no,
clichés?
No, és La Cenicienta, no La Bella i la Bèstia. És La Cenicienta, m'estàs posant a prova, eh? Això és de temari d'universitat. És La Cenicienta, s'enamora d'un home i gràcies a ell puja de classe social.
Val.
Ho entens?
Val, val, val,
val. Doncs llavors, clar, ja sé per on van les pel·lícules, m'entens?
Sí.
Han de ser molt estranyes perquè no sàpiga on aniran. No obstant això, ploro molt. Em vaig proposar a mi mateixa que, tot i que sapigués cap on anava... que em deixaria portar per les emocions.
Ben fet, Nina.
No pot ser. Per tant, sóc la típica que plorant dient... És que ho sabia, sabia que passaria això, saps?
Un clàssic.
Resum, a mi no es pot mirar res perquè sóc un xou. He sortit al carrer per saber si la gent s'emociona en veure una peça audiovisual i m'han dit això.
Jo sí, sempre. Jo sí. Molt fàcilment. De seguida, a mi, sí. Si m'agrada, segur que ploro. Convençuda, sí, sí.
Lloro, sí.
¿T'emociones mucho?
Lagrimitas.
Sí, també. Sin ningún problema.
No del tot. No. No m'emociona, no.
Depende. Depende cómo estés en ese momento, depende cómo te sientas, si es una situación cercana a ti, te ha pasado o te conmociona mucho. Es relativo.
¿Pero eres capaz de llorar con una película o una serie?
Hombre, sí, claro. No podría ver la película de Hachiko, por ejemplo, sabiendo el final que tiene. No puedo verla, por ejemplo.
Ai, Hachiko fa plorar, eh?
Molt.
Lagrimites, diuen.
Per qui no sàpiga, doncs mireu-la. És molt trista,
Hachiko,
però mireu-la.
És la vida d'un gos.
D'un gosset,
eh?
Que sempre espera el seu amo al, sí, tornar de la feina.
Sí, sí, sí.
A
més, basada en una història real, em sembla.
Sí,
eh?
És molt trist, Joan. No parlem de coses tristes.
Va.
Saps allò de... Els homes no ploren.
Un clàssic.
Doncs aquí hem vingut a desmuntar mites.
Ara m'agrada.
De fet, tots els homes a qui he preguntat m'han dit que sí que s'emocionen, al contrari que les dones. Una m'ha dit que no s'emociona. A més, he trobat un home sec que m'ha dit que ell sí que s'emociona amb les pel·lícules, per molt que la part visual no la tingui. M'ha dit que amb la música, amb llibres, amb tot es pot emocionar.
M'ha agradat molt.
I m'ha explicat molt més. Escoltem-lo.
Hi ha un problema de comprensió. La gent, en general, no entén el que senten els homes. I no ho entenen per una senzilla raó, perquè la societat és molt masclista i l'home no pot mostrar els seus sentiments. Però la veritat és que el món canviaria molt si tothom fos capaç d'interioritzar-se com a home. Tu pregunta't per què els homes es moren abans. Pregunta'm per què a partir dels 65 anys els homes ja gairebé no serveixen per res. I ja veuràs com té molt a veure amb la part femenina de l'home.
Com t'has quedat?
No, no, m'agrada. M'agrada, m'agrada.
Ha estat molt bé. Sí. Aquesta declaració és clau per donar pas a la nostra experta d'avui. Carolina Pastor, coordinadora del grup de treball Intervenció Psicològica en l'àmbit social i comunitari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bona tarda, Carolina.
Hola, molt bona tarda.
Com pot ser que ens emocionem veient una pel·lícula o una sèrie?
Bueno, ha estat molt interessant els comentaris que heu recollit i, bueno, per emocionar-nos davant d'una pel·lícula, una sèrie, un aconteixement que ha succeït, ens hem de poder identificar bé amb la situació del personatge que està vivint o amb el propi personatge, i aquest procés d'identificació ens porta a sentir-nos nosaltres mateixos, no?, a la pell i a la situació que està patint aquella persona, i per tant desplegar les mateixes emocions que tindríem en el cas que estiguéssim vivint realment aquella situació, no? Uh-huh. Aquest procés d'identificació necessita que la persona observadora tingui una certa empatia vers aquella situació. Empatia vol dir haver viscut experiències similars, no?, a la seva trajectòria de vida, que la puguin connectar amb aquelles emocions. És el cas del Hachiko que esmentàveu, no?, uh-huh, del gos. Segurament aquesta pel·lícula activa molt més aquells espectadors que han tingut gos o que tenen gossos i que poden entendre millor com s'estableix la relació entre aquest animal i el ser humà, no?, i potser sigui menys comprensiva o menys activadora per a aquelles persones que aquest animal doncs no ha estat a prop, no?, en la seva experiència, o fins i tot no comprenen, no?, la relació que s'estableix entre un gos i una persona.
Hola, Carolina, què tal? Bona tarda. Pot semblar una pregunta molt òbvia, però els homes ploren?
Sí, sí, tant que ploren. El que passa és que... a veure, els homes ploren. Hi ha dos elements que potser hem d'entendre, perquè sí que és cert que potser l'expressió a través del plor de les seves emocions no és tan òbvia com amb les dones, sí? Per un procés cultural, no? Hem viscut en una societat patriarcal que ha educat aquests homes a que expressar-se d'aquesta manera no era propi, no?, dels homes. Per tant, han hagut d'aprendre una altra manera d'expressar aquesta emoció. També se'n parla d'un substrat biològic en això, no? Vull dir, hem de recordar que les emocions estan molt activades per hormones i neurotransmissors, i aquí, per exemple, la testosterona, que és una hormona característica masculina, activa uns altres processos, en contra que, per exemple, amb les dones la prolactina doncs juga un paper en el tema del plor i de l'expressió de les emocions més important, no? Llavors seria com una barreja entre lo biològic, no?, les hormones i neurotransmissors que portem dins, i també la cultura en què hem crescut i que ens ha educat a expressar-nos de manera diferent. Uh-huh. Però sí que ploren, i està molt bé que a més ho puguin admetre i ho puguin desmuntar, no?, aquest bagatge cultural, i poder permetre que les emocions puguin fluir sense tabús i sense condicionants.
Ara ens parlaves, Carolina, que hi ha aquest patró biològic, que hi ha aquest patró cultural també. Deixa'm preguntar-te com ha afectat o com està afectant el masclisme a la manera de viure i expressar els sentiments dels homes.
Bueno, el masclisme afecta els de les dones també, no? I diríem que venim d'una societat on el masclisme es posiciona com a propietari de la dona, que té dret a dirigir la seva conducta, els seus sentiments, els seus objectius, i que, per tant, negar aquesta possibilitat o que la dona no ho accepti el posa pues, entre l'espasa i la paret, no? Mm-hmm. I això és molt mal sostingut pels homes, que entenen que el seu rol doncs s'ha desvirtuat, no? Per l'altra banda, doncs, les dones també han crescut amb aquesta societat, entenent que l'home era qui dirigia les seves vides i qui era el cap de família, i que havia de sotmetre's, no?, d'alguna manera, en aquestes directrius. I ara doncs, estem passant per un moment, ja fa temps, no?, de canvi, on tots aquests rols s'estan posant en qüestió, i, bueno, i tendim, o volem, o esperem, que podem arribar a uns rols igualitaris on ningú sigui possessió de ningú, no?, ni tingui una vida lliure i plena.
Perquè, Carolina, ara ens estàs explicant aquest patró cultural, més enllà del masclisme, tot el que hem arribat a acceptar com a societat. Pel que fa al que estem parlant avui, que és del plor, perquè plorar és... ho tenim preestablert al nostre cap com a persona dèbil?
Bueno, això és un... això és un cliché, no? És una, és una prejudici en relació a que plorar és signe de debilitat, no? En realitat, el plor serveix moltes vegades per alliberament de la tensió. La tensió interna que acumulem per una situació difícil que estem passant o perquè... I aquesta tensió va pujant, no?, pels esdeveniments. Una manera d'esclatar-la i de treure-la fora és plorant. El plorar no només significa estar trist o estar en una situació difícil. El plorar a vegades és només esclatar i el treure tota aquesta tensió d'alliberament, no? I això no és debilitat, això és una necessitat biològica i personal que tothom podem tenir en un moment determinat.
Per tant, podem dir que psicològicament quines conseqüències tindria contenir, no?, aquesta tensió, aquest plor, aquest o qualsevol tipus d'emoció, quines conseqüències ens pot comportar?
Bueno, pues, el que estava apuntant una miqueta, no? Vull dir, en psicologia sempre parlem que serà benefici pel benestar emocional el treure coses, no? Tant per la paraula, a través de parlar-ho, d'explicar-ho, de compartir-ho, com també dels sentiments. Llavors, contenir tant les coses que ens preocupen per nosaltres significarà, potser, no poder resoldre aquelles problemàtiques amb la mateixa facilitat o la mateixa rapidesa que seria compartint. A vegades només el fet d'explicar-ho ja canvia la manera en com ho estem entenent, no? Un problema que sembla molt gros, ho expliquem i després d'aquesta estona dius, ostres, pues ja no era tan gran, o l'hem recol·locat d'una altra manera, no? Pues igualment amb el plor, el contenir el plor no ajuda a resoldre les emocions que associem a aquelles situacions.
Clar. Durant els darrers anys, com bé sabràs, Carolina, es parla molt de nous sistemes educatius per als infants i sovint es posa sobre la taula tota la qüestió de l'educació emocional, eh? No només per als infants, per tal de construir una societat millor, etcètera, etcètera. Els adults també estem mancats d'aquesta educació emocional?
Bueno, sí, la manera que l'hem après és en la nostra trajectòria de vida, perquè l'escola en aquell moment no era un tema que s'estava treballant, però bueno, aquí tots tenim més o menys mancances a l'hora de gestionar les nostres emocions, no? I en cas que alguna persona, doncs, no s'hi vegi capaç o tingui una situació que no sàpiga o que estigui gestionant malament emocionalment, doncs pot tenir el recurs d'algun suport psicològic, algun professional que l'ajudi en aquest àmbit.
Carolina Pastor, coordinadora del grup de treball i intervenció psicològica en l'àmbit social i comunitari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Encantada.
Minut i mig i arribarem a 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i no us perdeu el que ve a continuació. Un debat, correbous sí o correbous no. Va, fins ara, aquí a la caravana.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte, 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical per la festa de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu aquesta gran celebració mariana amb la participació de representants de l'Església i de les institucions presents a casa nostra. Us esperem aquest dissabte, festa de la Mercè, a 11:15 del matí, a Ràdio Estel.
Sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
Un minut. minut que passa de 3:45 de la tarda i com cada dijous volem fer en aquest programa un debat sobre dues opcions contraposades, a priori per donar veu a tothom i tenir l'oportunitat d'explicar-se a la caravana. Avui un debat d'aquells que sempre hi és sobre la taula. És evident que la cultura popular del país, de l'Estat, hi juguen un paper important les festivitats amb els bous o les vaquetes. Sant Fermín, les fires d'arreu de l'Estat, els correbous de Terres de l'Ebre... Però són unes festes que s'han d'abolir o s'han de perpetuar com a cultura? En parlem aquesta hora amb dues persones amb dues opcions absolutament oposades. Beatriz Arevalo, delegada territorial del Partit Animalista contra el Maltracte Animal, al PACMA a Catalunya. Molt bona tarda i gràcies.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres per comptar que on el PACMA.
I de seguida intervindrà amb nosaltres també Javier Terín. Ell és president de la Plataforma per la Defensa de la Tauromàquia Tradicional. I, com dèiem, de seguida també serà amb nosaltres per entrar en aquest debat. Abans, però, comencem amb la Beatriz, si els sembla. Comencem amb aquest debat fent la pregunta genèrica i, precisament, la que em feia a l'inici d'aquest Maromuntanya, d'aquesta secció d'avui. Les festes amb bous són un tipus de festa a abolir o una cultura perpetua?
Pues, por supuesto, bajo mi punto de vista personal y el del partido al que represento y el de gran parte de la ciudadanía, a abolir. Sin lugar a dudas.
De seguida li preguntem al nostre altre convidat a qui ja podem saludar. Ell és Javier Terín, president de la Plataforma per la Defensa de la Tauromàquia Tradicional. Javier, molt bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Le preguntaba a la otra participante en esta sección Maromuntanya, donde hemos empezado este debate justo ahora sobre los toros, no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado, si precisamente las fiestas amb bous, que diem en català, las fiestas con toros, son un tipo de fiesta que hace falta eliminar o una cultura que se tiene que perpetuar, Javier.
Bueno, no se trata ni de eliminar ni de perpetuar. Yo creo que la cultura forma parte de la decisión del pueblo en general, sin tener que decirle lo que tiene que elegir. Entonces, creo que debe ser el pueblo en sí mismo el que decida si se perpetúa o si se deja de celebrar, no eliminar. Yo creo que la otra opción sería dejarse de celebrar.
Una de las preguntas que yo creo que más se hace la gente, Beatriz, cuando tiene que decidir su opción respecto a este debate, a esta cuestión, es si el animal sufre. Y yo creo que ya entramos en el debate profundo de todo, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú crees que el animal sufre cuando se le usa para este tipo de fiestas?
No es que lo crea, es que es una verdad fehaciente. No hace falta preguntarle a un animalista. Hay que preguntarle a un biólogo, a un veterinario, a alguien que estudió medicina. Te tiene que decir coherentemente y racionalmente que sí. Es un animal sintiente, que además es un mamífero, por lo tanto se asemeja en muchos aspectos a los sentidos que podamos tener los humanos y por supuesto tiene un sistema nervioso central, cae por su propio peso el entender que si sufre desde el primer momento que se le puede hacer daño de la manera que se le haga, que hay lamentablemente infinidad de formas de hacerle daño a un animal.
Javier.
Bueno, es un tema que yo creo que va mucho en relación con la sensibilidad personal de cada uno, para empezar, porque sinceramente esto es un debate que debe de resolver la ciencia, como ha dicho, perdona que no sé el nombre,
Beatriz.
Porque he llegado tarde, Beatriz, pues como dice Beatriz, ha de ser la ciencia la que determine si el animal siente dolor o no, porque yo creo que el sufrimiento como tal puede ser físico o psíquico, ya habría mucho que hablar, pero tiene que ser la ciencia, porque la opinión de cada uno, pues al final, no deja de ser la opinión subjetiva. Y en este caso, nosotros tenemos que decir que los únicos estudios, las únicas investigaciones serias que ha admitido la universidad o que están seguidas por la universidad, que no son informes tanto de un lado como de otro, que los hay también de los dos sitios, uh-huh. Informes personales, subjetivos de veterinarios o de cualquier otro científico que pueda, de manera subjetiva, como digo, entender que el animal sufre o no, los únicos estudios reales que hay dicen que el toro bravo, no cualquier otro toro, no de carne ni de leche, el toro bravo tiene un metabolismo distinto, tiene segrega unas metandorfinas que le hacen superar el dolor, y ahí habría un debate científico que creo que deben de hacer los científicos, no nosotros, porque al final se nos escapa, ¿no? Pero la realidad es que los estudios dicen que el toro supera el dolor, y que ese mito de que el toro es compararlo con el ser humano es un poco complicado, ¿no?
La Beatriz que mirava els estudis amb cara de no estar gaire convençuda, ¿eh, Beatriz?
No, para nada. Es irrisorio, de verdad, pensar que es algo particular el pensar que sufre o no sufre o que haya que recurrir a la ciencia cuando es verdad que ha habido estas especies de toros, estas razas de toros que han sido manipuladas genéticamente para conseguir lo que hoy en día conocemos el toro de Lidia. Pero da igual, o sea, sufriera o no sufriera, que sí, sufre, por supuesto, desde el primer momento. Lo aguante más o lo aguante menos, igual que los humanos tenemos un umbral de dolor, cada uno diferente. Es que no es necesario, no tiene ningún fin lógico, coherente y de salud mental sana hacer sufrir a un animal bajo ningún concepto, sea el animal que sea y sea la especie o raza que sea.
Javier.
Sí, hombre, dice si sufría o no sufriera. Si sufría o no sufriera es el punto que estamos tratando. Y si sufría o no sufriera, decir que no tiene que ser la ciencia la que lo determine, pues no sé, yo sinceramente creo que sí que debe ser la ciencia, porque si no estaríamos hablando de si son buenas, no sé, las sanguijuelas en vez del medicamento moderno, ¿no? Discutir la ciencia en estos ámbitos, yo creo que, por lo menos por mi parte, en eso no voy a entrar. Yo confío en la ciencia y decir que el animal sufre es algo subjetivo, porque no hay ningún estudio serio, no hay ningún estudio científico que diga que el animal sufre. Sí que hay, en el otro sentido, estudios serios, científicos, que dicen que el animal supera el dolor, que puede controlar el cortisol, que es la hormona del estrés, y luego tendríamos que hablar en otros ámbitos de si simplemente por el hecho de hacer un toro en la calle se tiene que prohibir por el gusto o simplemente es otra cosa distinta al tema de evitar el sufrimiento del toro, que yo creo que hay mucho más detrás del tema taurino en sí mismo, ¿no?
Avui estem parlant d'aquest tema taurí, d'aquestes festes amb animals, més enllà de toros, però sobretot volíem centralitzar-les perquè són les que més es fan, no només al país, sinó arreu de l'Estat, i ho estem fent amb Javier Tarín. Ell és president de la Plataforma per la Defensa de la Tauromàquia Tradicional i amb Beatriz Arévalo, delegada territorial del Partit Animalista contra el Maltracte Animal, conegut com a PACMA, a Catalunya. Deixeu-me que us pregunti, deixeu-me que us pregunti a los dos, si los animales tendrían que tener derechos reconocidos o ya los tienen, Beatriz.
Deberían, y algunos los tienen, no al nivel que se merecen, y por supuesto deberían tener más y deberían tenerlos todos, sin ninguna distinción. Pero hablando ahora del tema de tauromaquia, es que está tan mal regulada la tauromaquia, los festejos, para seguir en beneficio y en beneficio de quien les sigue, de las pocas personas que todavía en el Estado español las siguen porque va en minoría, y en detrimento de un ser sintiente que realmente se necesita una base firme y formal en las instituciones políticas para regular de una vez por todas, sin dejarse manipular y sin vender votos, para proteger a los animales y su integridad física y mental.
Ahora nos decía Beatriz que aquest tipus de festes van en minoria. En parlarem de tot plegat, abans, però Javier preguntava un poco esto, si los animales tienen suficientemente sus derechos reconocidos o no.
Sí, bueno, si luego vamos a hablar del tema de las minorías y las mayorías, uh-huh, y la regulación, lo dejo para después.
Sí,
pero es un tema interesante, es un tema muy interesante. Si lo vamos a tocar, lo dejo después. Yo creo que los animales no deben de tener derechos, creo que tiene que estar regulada la actividad humana, que son los que tienen derechos y obligaciones, porque a un animal otorgarle el concepto jurídico de derecho es un poco complicado. Sí que creo que deben de tener, por supuesto, un buen trato y se le tiene que dar acorde a lo que es la sensibilidad, entre comillas, porque esto de la sensibilidad es muy personal, o un trato decente, natural y lógico. Eso es obvio, pero aquí entra un tema del derecho a la vida, que es lo que yo creo que es el centro, el epicentro del debate. ¿Deben de tener los animales derecho a la vida? Y si es que sí, ¿qué animales? Entiendo que serían todos, porque no podemos hacer distinción, como ha dicho Beatriz, y en eso estoy de acuerdo, no podemos distinguir. Yo soy muy de que la ley debe de ser igual para todos, y si la ley entra para los animales, todos los animales deberían de tener derecho a la vida. deben de tener derecho a la vida a los cerdos, las vacas. ¿Estamos hablando de toros o estamos hablando de prohibir los concursos de paellas, prohibir las carnicerías, prohibir los quesos? ¿De qué estamos hablando? Porque ese es el debate. Realmente yo creo que ese es el debate.
Ara ens deia en Javier que és complicat aplicar els drets als animals. Clar, la Beatriz ens acompanya des del Partit Animalista contra el Maltracte Animal i, per tant, entenc que en deu saber de tot plegat. És complicat, Beatriz, aplicar el dret a animals, el dret jurídic a animals?
Sí, sí, lamentablemente sí es complicado porque es algo que se empieza a plantear desde hace pocos años de forma más fuerte, más fehaciente y más amplia. Las leyes todavía no están preparadas del todo para llegar a lo que realmente se tendría que culminar. No hay suficientes trabajadores, quiero decir, no hay suficientes abogados, no hay suficientes juristas, no hay suficientes jueces implicados en la defensa de los animales, y eso también dificulta llegar a lo que se tendría que haber conseguido hace años. Pero afortunadamente esto está cambiando, hay mucha gente que ya se forma con la intención de defender a los animales, no solo médicamente, sino también judicialmente, y se está notando cada vez más en la resolución de casos de maltrato, de secuestro, me refiero a secuestro de animales, de abandonos, y se nota en tanto en la sociedad como en el gobierno, que muchos partidos aprovechan este gran auge y movimiento para incluir en sus programas electorales propuestas para el bienestar animal, no solo para perros y gatos, sino también un poco mediante algunas prácticas que se realizan con ellos, como puede ser la caza. Y bueno, a nivel ganadería menos, es cierto, pero esperamos que se vaya consiguiendo, porque lo pide la sociedad, sobre todo.
Mira, yo ya sé que en el tema general no nos vamos a poner de acuerdo, pero esto sí es un debate en el que queremos exponer todas las opiniones cada semana, un cara a cara, donde cada uno pueda ofrecer pues sus argumentos, ¿no? No sabéis cómo me gusta en una sección como esta, por poquito que sea, que unos y otros os vayáis diciendo, pues en este punto podríamos estar de acuerdo, como es la complicación a la hora de ejercer un derecho hacia un animal, y que es que es complicado hacerlo, ¿eh? Nos decía Beatriz antes, y Javier quería entrar en el debate sobre la cuestión, que la regulación en las fiestas con tauromaquia es nefasta, Beatriz, nos decías.
La regulación, sí.
¿Por qué?
Sí, bueno, primero, obviamente, no debería de existir las festividades con animales, por lo tanto, no se tendrían que regular, pero existen y, por supuesto, necesitan una regulación para que no haya accidentes, tanto en humanos como en los animales. No haya que lamentar ni víctimas ni ningún susto por ninguna parte. Yo creo que se pretende muchas veces, bajo la regulación, dar más rienda suelta a los asistentes, protegerles prácticamente lo mínimo y necesario para que ellos puedan disfrutar más de forma no controlada, como hemos visto en muchas imágenes, y por consiguiente no se tiene en cuenta en ese sentido luego la integridad del animal. Lamentablemente esos animales van a ser asesinados posteriormente, pero hasta que son asesinados, desde el momento que salen de donde están guardados esperando, bueno, desde antes, pero justo en ese momento que se abren las puertas y salen a la plaza o salen por las calles, hasta que lamentablemente son asesinados, llevan un proceso de estrés, de golpes, donde se pueden resbalar, donde la gente les pega, donde les coge de los cuernos, del rabo, les tira del rabo. Y eso se sigue consintiendo. Yo no veo suficiente seguridad para controlar a estas personas y multarlas o ponerlas una pena real que se cumpla, que no se quede en suéltale o para realmente ser conscientes y coherentes con esas regulaciones, con lo que debería de regularse en esos festejos.
Javier, desde el más absoluto desconocimiento, ¿hay regulación dentro del sector taurino?
Hombre, yo creo que no es que esté mal regulado, es que está excesivamente regulado, dirigido precisamente al contrario de lo que dice Beatriz, hacia el control absoluto, dirigido hacia la abolición, hacia que cada vez se hagan menos festejos, porque es lo que hay. Si queréis hablamos de la legislación en Cataluña, pero también la de Madrid, que me las sé todas de memoria. O sea, la regulación es estricta. El tema es que cuando oigo hablar a Beatriz, al final estoy escuchando a una persona que pretende que todos los demás hagamos lo que ellos quieren. Y que ellos entienden que al animal se le maltrata porque para ellos es maltrato cualquier cosa que a ellos les parezca, me parece muy bien y yo lo respeto absolutamente, pero no existe. De hecho, en Cataluña todas las denuncias que se han hecho en todos los correbous son archivadas, no hay ninguna, tan solo fue una juzgado y resulta que al final el juez le hizo pagar las costas porque no había maltrato. Y hay denuncias constantes, es falso, porque ellos están encima, precisamente ellos hacen un trabajo muy bien hecho en lo que ellos pretenden hacer, que es acabar con los festejos, y hacen denuncias de todo, y todas son archivadas, porque no existe. Es mentira, tratarnos a los que vamos a los toros, a los miles y miles que vamos a los toros, de maltratadores, que no tenemos sensibilidad, que tenemos que estar controlados. Al final lo que yo entiendo es que se nos quiere trasladar a una época distinta, a una época en la que era el Estado, a través de leyes, los que regulaban el comportamiento de las personas. Yo creo que es más de educación y es un poquito más de respeto entre la gente, porque todo lo que ha dicho de lo que se hace con los toros es falso, es directamente mentira. De hecho, cualquier persona que quiera está invitada a participar de cualquier festejo que quiera y vendrá a lo que quiera y lo verá, y es lo que hay. O sea, es una realidad. Las denuncias están archivadas. Cuando hay una denuncia, los primeros que somos los organizadores de festejos queremos que se hagan las cosas bien, y esa es la realidad. Lo demás es todo pues una paranoia, que es la que vivimos todos los días con la gente que quiere acabar con nuestra costumbre.
Las imágenes que se ven en televisión no son esas, ¿eh? No. ¿Perdón? Son las imágenes que se ven en televisión no son las de festejos controlados.
Claro, por supuesto que no. Este fin de semana ha habido en la Comunidad Valenciana un programa tergiversado completa y absolutamente, que ha levantado ampollas en todos los que participaron, porque se tergiversa, porque es real que hay un movimiento que se quiere acabar con este tipo de festejos. Y lo hay hasta en los medios de comunicación en los que estamos vetados, porque hay 20.000 festejos en España y solamente sale una cornada o el día que un toro se escapa o el día que hay un problema. Que los hay, sí. El otro día en un debate me decía, es que el año 2019 murieron 10 toros en la Comunidad Valenciana. Claro, de los 200.000 animales que salen en la Comunidad Valenciana, pues puede ser que haya accidentes. Tampoco controlamos los perros que mueren paseando, ni tampoco tenemos un veterinario encima de cada casa, Javier, como tienen los animales.
Javier, lo pregunto desde y os lo digo para los dos, ¿eh? Por eso os hemos traído aquí a los dos a Radio Estela, a la caravana, desde el más absoluto desconocimiento. Sí que es verdad que es una sección, y siempre aviso a los tertulianos que nos acompañan, que a mí me gusta ir tirando pullitas para encender un poco el debate. Cuando tú dices no se maltrata al animal, claro, lo primero que me ha venido a mí a la cabeza son los correbous de las Terras de l'Ebre, que bien conocerás, ¿no? Donde a los toros se les encienden unas antorchas en los cuernos. ¿Eso no es maltrato animal, Javier?
Es que lo primero, ya te he dicho, el maltrato es muy de sensibilidades para empezar, y segundo, lo que dice la ciencia es lo que está ahí, es lo que hemos dicho antes. No hay ningún informe negativo, estoy hablando de estudios científicos serios, no hay ninguno negativo, y sí que hay en contrario, ¿no? Que dicen que los toros superan el dolor, que pueden limitar el cortisol, que eso del estrés y demás, que está muy bien, pero que los estudios, la ciencia dice lo que dice. A partir de ahí, los hierros que llevan los toros en los cuernos, que no se les pega fuego a los cuernos, tienen unas normas, hay una distancia del fuego, los veterinarios están, cuando el toro es encerrado, porque los toros no son asesinados, por ley hay que llevar a matadero los animales que vienen de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Madrid y tal, pero en nuestra zona, desde el País Vasco hasta la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, y esos toros van todos a la ganadería y son envolados o son encorridos en encierros o capiasás, como decís, toros de cuerda, varias veces. Y hay toros que están 8, 9 o 10 años saliendo a las calles. Si estuviesen maltratados, si se quemaran los ojos, si tuviesen tan maltrato, pues los toros no estarían tantos años saliendo. Están en las ganaderías,
están
que se pueden
ver.
Cualquier visita, pero son obligados a salir, claro, igual que los perros cuando los sacas a pasear o cuando...
Los perros salen a pasear
cosa,
porque necesitan pasear. y hacer claro, sus los, necesidades.
Claro, claro, sí. Eso es un, ese es un debate que es muy personal. Yo entiendo que a vosotros nos gustan las fiestas con los toros, a nosotros sí.
Yo antes,
y hay mucha gente que le gusta. Entonces, decir que un toro sufre porque sale a la calle, pues bueno, ahí tenemos que entrar.
Porque sale
repito,
porque sale rodeado de gente que le grita, que le quiere tocar.
No, no, pero eso es falso. Eso es lo que tú ves, porque tú lo quieres ver así, pero eso no es así. Eso es falso totalmente.
Manera, y ya tengo
que cualquier persona puede que me puede a través de la radio, que me contacte y vamos a ver cualquier festejo, el que tenga alguna duda, que esté diciendo, oye, esto será verdad o será mentira, porque la gente que está a favor o está en contra, esa va a estar ahí.
Decía,
es muy difícil que haya gente que cambie, pero
decía,
los demás
ahora,
están invitados.
Ahora le tira una...
y repito, perdona, sí que me gustaría que se posicionara Beatriz en el tema de si el derecho a la vida de los animales debe de estar contemplado, porque es el eje del debate.
Por supuesto.
Mira, contestada la pregunta.
Entonces,
por supuesto,
pues entonces debemos de saber si no solamente son los toros, la gente tiene que saber que después de acabar con los toros, tendremos que acabar también con las carnicerías, tendremos que acabar con los supermercados que venden carnes, con los Burger Kings, tenemos que acabar con todo lo que suponga una especie de maltrato
animal.
No es
acabar.
Sí, hombre, si tienen derecho a la vida los animales, pues tendremos que entrar en esta.
Mira, aprovecho lo que nos dice Javier, que yo le tiraba una pullita antes a Javier y siempre digo, tengo algunas pullitas para los invitados. Beatriz, te la tiro a ti. ¿Estamos humanizando demasiado los animales?
Pues en algunos casos te tengo que dar la razón. Pero no a los animales en general, por otorgarles derechos o por querer su bienestar. Se está humanizando ciertos aspectos o comportamientos que tenemos con los animales. El vestir de cierta manera a un perro, por ejemplo, o el peinarle de cierta manera, con la que yo puedo estar en contra. Pero, por supuesto, no voy a negar que el... No sé si llamarlo humanizar, pero sí el darle una atención a los animales e igualarlos a nosotros en muchos aspectos es lo lógico y coherente por sus condiciones y por las nuestras, porque no dejan de ser seres sintientes. No es que no dejen de ser, es que son seres sintientes igual que nosotros y no tenemos por qué ser el ombligo del mundo ni estar por encima de ellos. Somos todos convivientes del mismo planeta y tendremos que encontrar la igualdad y entre los dos, ¿no? Entre animales humanos y no humanos, no denigrar a uno por creernos superiores a los otros.
Os lanzo esta pregunta a los dos, que también me parece un planteamiento interesante. ¿Hasta qué punto creéis que pesa en toda esta cuestión la cuestión política, por ejemplo? Y lo digo porque leía noticias de años pasados, no es de hace tanto tiempo, es del 2021, una noticia del Confidencial que dice, por ejemplo, Díaz Ayuso dispara las ayudas a los toros, gasta en 2 años lo mismo que en los 8 años anteriores. La Comunidad de Madrid vive un idilio histórico con los toros. La semana pasada el gobierno regional anunció una nueva línea de ayudas directas para los ganaderos de reses bravas por valor de 3 millones de euros. ¿Hasta qué punto es normal que se gaste tanto en festividades taurinas, Javier?
Bueno, decirte que no le has echado una pullita, le has echado un capote, porque yo creo que la has cortado justo en el momento perfecto para no tener que entrar en el debate que estábamos. Pero bueno,
te dejo
claro.
Contestar. No,
sí, yo estoy abierta.
Yo Javier, si quieres contestarle, contéstale.
Te digo que ya está claro, porque estamos posicionados, pero es que la gente lo tiene que tener claro, que esto no va de toros y toros, no. Va de cambiar una forma de vida completa de lo que entendemos que es la relación con todos los animales, que todos los carniceros, que todos los ganaderos, que todos los queseros, que los yogures, que todo lo que tiene que ver con eso, si los animales tienen derecho a la vida, se termina. Y a partir de ahí tendremos que entrar luego en otros debates. Si también acabamos con la vida por acabar con el medio en el que viven los animales, si tenemos derecho a urbanizar más zonas o menos. Quiero decir, esto no va solamente de toros y tronos, es más profundo. Pero bueno, yendo a lo que dices, tienes toda la razón del mundo, que por fin hemos conseguido que haya, gracias a la Fundación Toro de Lidia, que haya administraciones que colaboren con el mundo del toro, porque somos generadores económicos como cualquier otro sector, y como cualquier otro sector cultural también merecemos, si estamos en el estado de bienestar donde la cultura se subvenciona, también merecemos nuestra parte de aportar y también de recibir. Entonces, lo que se ha cobrado, o sea, se ha recibido 8 veces más, o no sé cuántas veces se ha dicho, del Gobierno de Madrid, por ejemplo, porque no se recibía nada, o sea, se recibía prácticamente 30.000 euros que se daba a la Federación Taurina de Madrid, creo recordar algo así. Quiero decir, la tauromaquia no está subvencionada a nivel nacional a nivel autonómico, en muy pocos casos, hasta la aparición de la Fundación Toro de Lidia, lo único que sí que se ha subvencionado son, por parte de ayuntamientos, los festejos de la fiesta, igual que se puede subvencionar una verbena o se puede subvencionar un concierto o lo que sea, ¿no? Entonces, la peña taurina de la localidad, si el ayuntamiento entiende que tiene suficiente importancia, sí que ha colaborado. Por lo demás, no hemos recibido nunca nada y ya era hora que recibiésemos algo, ¿no? Eso está, yo por mi parte, yo creo que es una noticia que esperábamos muchos de los que estamos en el lado de la libertad y de los toros, ¿no?
Beatriz.
Bueno, como palabras que Javier dijo en su momento, se estaban viendo amenazados de muerte la festividad taurina y has utilizado estas palabras en una entrevista que te hicieron por algo. Tú acabas de decir que no habéis recibido nada hasta ahora y que nadie os tenía en cuenta. Eso no es verdad. Y todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, o no quiere creer, pero estáis prácticamente salvados o habéis sido salvados durante mucho tiempo por subvenciones. Que haya...
¿Pero a qué te refieres? ¿A la tauromaquia de calle o a la de plaza o a las dos?
En general, sentido? Pero sobre todo los festejos taurinos en pueblos y muchas corridas de toros.
No, pero por ayuntamientos, ¿quieres decir?
Claro, pero sin esas subvenciones vosotros no podríais seguir adelante en la mayoría
de
las ocasiones.
Es que hay que diferenciar. Una cosa es que un ayuntamiento organice un festejo dentro de las fiestas, que es muy distinto, y otra cosa es que la tauromaquia reciba una subvención como entidad, por decirlo así, ¿no? Es muy distinto. Nosotros no hemos recibido nada como entidad a la tauromaquia, no se da. Sí que ha habido un alcalde que ha entendido que en su pueblo hacen una corrida de toros o unas novilladas y lo pagan del ayuntamiento. Pero eso lo he dicho yo aquí también.
Nos ha quedado claras las dos posturas. Lo digo que es que nos queda minuto y medio para terminar este debate y no quiero dejar de preguntaros una cosa, que además Javier quería entrar y por favor hacérmelo corto. Ya sé que el debate da para tres horas o tres días, pero hacérmelo corto. La tauromaquia, ¿va en minoría o no va en minoría, Beatriz?
Sí, de hecho, solo hay que mirar las estadísticas del Ministerio que dan un claro ejemplo de cómo ha ido bajando tanto las asistencias como los profesionales que se dedican a la tauromaquia desde hace varios años.
Javier.
Bueno, yo creo primero que el hecho de que sean mayorías o minorías no tiene nada que ver para que se permita o no se permita nada, porque si hemos de prohibir el cine de cierto tipo o la literatura de cierto tipo, porque lo lea menos gente o lo vea menos gente, no tiene para mí mucho sentido. Pero vamos, que si hablamos de minorías, solo hay que ver que solamente en la Feria San Isidro, por decir toreo de plaza, ha ido más gente a la plaza que votos ha recibido Pagma. Entonces, si hablamos de minorías, tenemos que entrar en esos datos. Y luego, aparte, decir que en la calle no solamente es que va a más, es que va a muchísimo más y no hay que ver más que las asistencias en Cataluña, solamente en Cataluña, de las últimas fiestas después de pasado el verano.
Como las ha apelado directamente, Beatriz, debería dar 10 segundos.
Bueno, sabemos todos que el tema de los votos de Pagma tiene que ver con la ley electoral que está en contra de las circunscripciones más pequeñas.
Sí, pero no le prohíbe a la gente votar. La gente vota el que quiere. Yo estoy hablando de números de votos.
No me digo una altra vegada, sisplau.
De veritat que
us convido un altre dia, un altre dia i en parlem millor i més temps de tot plegat. Aquestes són les opinions. Les conclusions només són vostres. Beatriz Arévalo, delegada territorial del Partit Animalista contra el Maltracte Animal a Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Javier Tarín, president de la Plataforma per la Defensa de la Tauromaquia Tradicional. Moltíssimes gràcies per expressar hoy tus opiniones en Radio Estel. Que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias por contar con nosotros y buena tarde.
Nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb els informatius habituals d'aquesta casa i tornem ara de seguida a les 4:05. Fins ara, la caravana.